Molt bon dia, què tal? Com esteu? Comencem el Penedès en xarxa i des de Ràdio Vilafranca i en nom de tot l'equip us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Comença a caminar el Penedès en xarxa aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès que farem plegats des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Arrenquem amb el sumari i a continuació, en uns minuts, Marc Paredes ens porta la previsió meteorològica. Ja sé que teniu ganes de saber si finalment avui hi haurà una mica de pluja al Penedès o no, i si realment s'acaben aquí les pluges, quan podrien tornar, tot això ens ho resol el Marc d'aquí a uns minutets. I a continuació, l'Aroa Beltrán, l'educadora infantil i terapeuta emocional, avui ens parla del joc i de la importància que té com a mecanisme d'aprenentatge. A 9:15, flash informatiu, 5 minuts per saber com es lleva aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès. Aquest dijous és el Dia Mundial del Teatre i avui li dedicarem el tema de la setmana a partir de 9:45 i fins 10:15. En la primera part parlarem amb la coordinadora de teatre del Baix Penedès, amb una de les seves integrants, l'Esther Romero, i també amb una representant de la GATAP, la coordinadora de grups de teatre amateur de l'Alt Penedès. Serà la Sílvia Sallarès. I a 9:06, a la segona hora, reprenem aquest tema de la setmana donant veu a dos grups penedesencs. D'una banda, Teatre Barato, un grup teatral amateur vilafranquí. Ens acompanyaran dos dels seus actors, la Clàudia Broquetes i el Samuel Castilla, i els seus directors, el Carles Casas i la Marta Nogués. I també tindrem el Xavi Moldes, de Cel Obert, grup de teatre amateur sadurninenc. D'aquesta manera ens volem sumar al Dia Mundial del Teatre i donar veu a la realitat penedesenca des de la GATAP, la coordinadora Baix Penedesenca, i un parell de grups ben diferents de Vilafranca i de Sant Sadurní. A 10:45, flash informatiu, ens actualitzem i seguim amb les càpsules d'il·lusió. Aquesta secció que ens acosten des de la Biblioteca Torres i Bages, la seva directora, la Mònica Medina, on avui recomanarà poesia i còmic poètic. En tenen un bon fons, si us enganxa. Acabarem, com sempre, presentant les activitats del mes d'abril. Obrirem la tercera hora a 11:00 amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà una mica de classe, curteta, hi haurà concurs i volem que truqueu al 93-827-2626 i jugueu amb nosaltres. Avui regalem un conte infantil, un àlbum il·lustrat de Salvatella que es titula Si tingués un dinosaure a casa. A 11:45, última cita amb l'actualitat, el darrer flash, tot seguit les pantalles. Hem preparat una tria de les estrenes seriòfiles i d'alguns canvis que hi ha a la petita pantalla. I acabarem aquest dimarts 25 de març amb les fake news. Així sonarem el Penedès en xarxa. Avui dimarts som-hi.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Com anirà aquests primers dies de la setmana, Marc? Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Després d'un cap de setmana molt mogut, amb la presència de precipitacions en forma de calamarsa, vam rebre moltes imatges de camps de futbol del Penedès emblanquinats per aquesta calamarsada. Hem de dir que ja el temps s'encara amb una altra cara, però avui potser no, perquè haurem d'estar pendents aquest vespre per al pas d'algunes precipitacions. Creixeran bolets convectius, aquestes nuvolades, que ara que és primavera doncs creixen amb molta força, i de cara al vespre doncs al Penedès podríem tenir alguna sorpresa en forma de tempesta localment intensa. De fet, ja tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant, no ens n'enrafiem del sol que ara mateix tenim en molts punts de Catalunya, perquè, insisteixo, que de cara al vespre doncs reapareixeran aquestes precipitacions i amb unes temperatures, això sí, ja molt més suaus. I de cara a demà dimecres sí que tindrem ja un panorama molt més estable. El sol lluirà gran part del Penedès i també de Catalunya durant tot el dia. Temperatures que tendiran a pujar de forma clara i evident, per tant tindrem migdies ja molt més suaus, i això es mantindrà dijous i divendres. I haurem d'estar pendents novament de cara al cap de setmana, perquè els models ens tornen a insinuar la possibilitat de noves precipitacions i també una davallada de les temperatures. Però això encara queda lluny i, per tant, ho anirem afinant de cara als propers dies. I acabem la previsió del temps, si et sembla, amb una dada curiosa, i és que d'aquests 24 dies que portem del mes de març, 18 han estat passats per aigua, amb més o menys intensitat. Però aquesta és una gran notícia, i les conseqüències les tenim, per exemple, aquí mateix, amb el pantà de Foix, on ja supera el 100% de la seva capacitat. Això és tot, bona setmana.
Igualment, adeu. Un cop al mes conversem amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán. Avui, per exemple, ens parla del joc i de la seva importància com a mecanisme d'aprenentatge. Com sempre, ens acompanya des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs un mes més, com comentes, ens acompanya l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé, encantada de ser aquí de nou.
Ara ho comentava la Sílvia a la introducció, avui parlem del joc. Què important és el joc, què important és jugar en totes les edats, però en la infància més que necessari, com parlarem avui.
Doncs sí, Eli, perquè moltes vegades, i suposo que a partir pues, no sé, de la desconeixença o d'allò que ens han dit sempre, no? De que jugar no és aprendre, no? Doncs no està més lluny de la realitat, perquè realment com aprenem de manera natural és aprenent, o sigui, és jugant, no? I què és el que fa, a més, un infant quan el deixes tranquil?
Juga, efectivament.
Juga. Vol dir que li surt de manera natural, que és la seva manera de descobrir el món, va? De crear les habilitats i els coneixements que necessita per sobreviure. El joc és una de les fonts d'aprenentatge més significatives que tenim. I en ell, de fet, s'hi creen competències essencials pel desenvolupament de qualsevol ser humà, però en aquest cas dels infants encara més, no? La creativitat, la cooperació, l'autonomia, les estratègies, inclús l'empatia, l'eficiència, l'observació d'en aquí, és d'on crearem un munt de recursos per determinar el seu món, no? Per veure com nosaltres anem creant, anem ajustant-nos, anem coneixent, no? Així doncs, jo pregunto, per què no ens deixem jugar o donem més espais de joc als nens?
La gran pregunta, eh?
Oi?
I tant.
És que socialment jo crec que el tema està aquí, no? Que jugar sempre ha tingut aquesta connotació com negativa, no? Mm-hmm. Vinga, va, deixa de jugar, oi?
Sí.
Es veu com una activitat, pues, no sé, trivial, no? Sense importància.
Perdre el temps, no? D'alguna manera.
Oi? Sí, no? Mm-hmm. O almenys un rebut així i algunes generacions. Jo crec que això anem canviant, no? Però en aquí... en la que el nen passa, no, aquest temps, per desgràcia, encara existeix, no, aquesta connotació, i la idea és que els infants s'esdevenen, no sé, a veure si m'explico bé, perquè no tinc confusions, no? Però els veiem, o els veuen, o el concepte és com són nens, no, dèbils, dependents de l'adult, que no saben fer res a la vida, no? En tant que... què els pot aportar a jugar, oi? No sé. Doncs tot. Ho hem vist, eh? I com veiem i com està desenvolupant, a més, com es veu, no?, a la neurociència, un cop més, perquè la neurociència ens està donant tot allò que... en molts camps, eh?, que creiem i que ara, amb la certificació i tots els recursos, no?, d'imatges i per conèixer com funcionem, ens donen, i és que el secret de l'aprenentatge, sobretot, com es genera aquest aprenentatge i en el moment més àgil de tots, és en la infància. És quan els nens estan en aquell moment, com ho diríem, en aquell moment flow, saps? Mm-hmm. Quan fluïm, quan els nens els veus que estan immersos en el seu món, no? És especialment en aquí, en aquest joc, quan s'estan donant i estan més receptius i actius, vale? Totes les zones del cervell on succeeixen tots aquests aprenentatges reals. Mm-hmm. I aquí és quan es crea, doncs, alta creativitat, no? I de fet, tots els nens juguen. Sigui quin sigui la seva realitat, sigui quin sigui l'entorn en què es troben, que hi hagin guerres, misèria, gana, abundància, els infants juguen. I saps per què juguen, Eli? Perquè aprofinen qualsevol ocasió per jugar, perquè és la seva necessitat vital de fer i de crear, d'allunyar-se, no d'allunyar-se, no?, però d'envoltar-se o de sentir-se amb set, no? Mm-hmm. Inclús tenen la capacitat d'inventar aquest joc. És una necessitat imperiosa que sorgeix sobretot des de dins i que és una necessitat de vida. Per tant, uau, ostres, ho deia Albert Einstein. El joc és la font més elevada de la investigació. Deixem que els nens investiguin, que els seus recursos i les seves maneres de fer i de ser els donguin tots aquests aprenentatges. Al final és tan senzill com això, no? Mm-hmm. A més, hi ha alguna cosa molt, molt, molt important, i és que també sabem que els aprenentatges que perduren, no?, són aquells que s'han après des d'aquí, des d'aquest flow, no?, que s'han après, a més que el cervell els ha captat o s'han desenvolupat en funció de l'entusiasme amb el que s'utilitzen. Saps? Llavors, en el joc lliure o en el joc fluid, com diem, no?, quan el nen juga per jugar, l'infant és el protagonista. Tot sorgeix des de la seva iniciativa, des de la seva manera de fer. No hi ha regles establertes, el més important és jugar. No? I aquí és quan es creen aquestes connexions tan, tan, tan importants. I és a partir d'aquest joc que els infants, pues, poden expressar, no?, després ja els seus desitjos, potenciar la seva imaginació, desenvolupar el seu pensament creatiu, no? Poden interpretar el món que els envolta, pues, a partir d'això, no? Del que estan descobrint, no? A més, els ajuda a socialitzar-se. I, bueno, un munt de coses més que són beneficioses 100% pel seu desenvolupament, no? Mm-hmm. Llavors, uau, què se t'acudeix a tu? Què podem fer?
Deixar-los jugar.
Deixar-los, perdona. T'ho pregunto i no et dono temps.
Sí, sí, deixar-los jugar.
Deixar-los jugar. Hem de trencar aquest estigma, no? Que el joc és banal, que el joc no hi ha aprenentatge, no? Cada cop ho sabem més, que a partir del joc és quan més ens queden, no? El joc permet això, que els infants experimenten inclús el seu sentit d'independència, no? Que fomentin la seva confiança en si mateixos. Estableixen rols, i estratègies per crear, al final, el seu sistema de valors. I això és bestial. en termes generals, o per resumir, al final el que fan és que representen el món segons el seu joc. Per tant, per això és tan important el seu joc i la qualitat d'aquest joc, no? Això en podríem encetar un altre. Però, per si sol, si a nosaltres el deixem, ell és capaç de buscar el seu joc, trobar multituds de maneres i avantatges per desenvolupar-se i estimular-se a si mateix, per crear aquestes habilitats, aquest pensament i reafirmar dia a dia la persona en la que es va mirallant i compartint. És, no sé, m'encanta una frase, no? Que diu deixar fer, deixar ser, no? És com a partir d'aquí és quan jo em puc convertir en mi mateix i el joc lliure al final és una manera de deixar que jo mateix, no?, vagi trobant les meves eines per fer-me gran, no? I ara, com més diem, nosaltres no acompanyem. Nosaltres l'únic que fer és acompanyar. Però per això, clar, abans d'això, què necessitem? Necessitem trencar, no?, amb això de que mentre jugo no prenc. Oi? Uau! No sé. Jo us convido a que pensem quants dels coneixements que hem adquirit a l'escola, perquè lo teníamos que hacer i perquè allò s'havia d'aprendre o perquè sense aquest joc, sense aquesta curiositat, sense aquesta emoció, s'han quedat en tu avui en dia. No sé, si ens posem a parlar entre nosaltres. Te'n recordes tu d'algun, Eli, molt concret? Que hagis, no sé, quan de l'escola, no sé en el teu cas, però en el meu cas ja d'EGB, recordo jo, avui en dia. Doncs ben poc, la veritat. Però sabeu que si recordo? Recordo totes aquelles activitats, totes aquelles assignatures que es feien a través d'això, a través del joc, a través de curiositats. Recordo perfectament quan jo havia de... em sembla que això... és que sempre ho explico, no? Però quan nosaltres érem els protagonistes d'aquest aprenentatge i ens deien, per exemple, heu d'exposar el qualsevol tema, el que vosaltres vulgueu, en aquí... Hòstia, érem... Ai, perdó. jo ho recordo i ho visc amb molta passió, perquè a través del que jo volia fer és quan buscàvem, no?, el que ens agradava, el curiosia, no?, i en modo de joc havíem de poder trobar les habilitats i les eines, no?, per explicar als altres que era allò que tant m'agradava a mi. Uau, això, sí, jo ara estic parlant d'un aprenentatge que per mi s'ha quedat significativament, però aquella manera de fer ja no era d'aquell moment, no? Llavors, quantes vegades nosaltres, ara sobretot, no?, que ens fan dinàmiques tal, i ens en recordem, ens baixa aquella fitxa, no?, de dir, ostres, és allò. Per tant, donem-li molta més valor, no?, a aquest joc. Aquesta manera de fer. De fet, si ens enfoquem amb els nens de nou, el joc lliure és una eina terapèutica i amb un valor impressionant. ¿Vale? En ella, els nens, de manera natural i superequilibrada, el que fan és això, equilibrar el seu cos i la seva ment. A través d'aquest joc que expressen, i inclús, diria moltes vegades, inclús poden gestionar les seves emocions, els seus neguits, els malestars, petits o grans traumes. Bueno, això, a través del joc, bueno, hi ha una teràpia molt concreta, que és la teràpia del juego, no? Però és que, de fet, tots els nens, si els deixem fer, fan aquesta bueno, aquesta associació o fan aquesta deixada. Mm-hmm. Posa, és que al final és... Hòstia, perdó. Avui és dir, aquest neguit o aquest malestar el poden treure de manera, ostres, supersana, no? Com quasi per art de màgia, a mesura que el joc lliure va fluint i és pur i està ben acompanyat de manera conscient, no? Li oferem aquest espai, aquests materials, no? Aquests jocs, aquest... n'hem parlat altres vegades, no? Aquests materials no estructurats que puguin ser tot, no? Hi ha una frase molt, molt maca i que m'agrada molt, que diu que un bon joc és aquell que sense ser res, vale? Concret, pot ser-ho tot, no? És aquell anunci del palo, aquell anunci... Sí. O... I és aquí on té aquest joc, sense judicis ni etiqueta, sense pretensions ni objectiu concret, és important veure com li dona tot allò que necessita, doncs, perquè pugui ser ell o ella mateix, perquè pugui desenvolupar totes les seves habilitats, tots els seus recursos, tot el sistema de valors, tot el que realment ja hem explicat, no? I perquè pugui realment, si em permets, acabar amb la frase, no? Deixar fer, deixar ser.
Mm. Al final, com hem anat comentant, què important és jugar, que pot poc valor li donem a una cosa tan fonamental que ens permet relacionar-nos amb la resta, que fomenta moltíssim la imaginació, que ens connecta, no? I perquè estem parlant amb infants, però ara, si fem el símil d'adults, està força mal vist, de vegades, que els adults també juguin.
Totalment. I jo torno a convidar que pensem de la mateixa manera i cada cop més com ens arriben a nosaltres aquests aprenentatges significatius, també. Mm-hmm. Per tant, si trenquem aquest estigma, no, de que jugar és banal, cada cop més anem a fer treballs d'empresa, no, on les dinàmiques són el punt de referència.
Exacte.
I què és una dinàmica?
Un joc.
Per tant, ho estem camuflant en idioma adult. Però és el joc el que ens dona aquesta força perquè fer aquesta connexió real que ara sabem que impacta de veritat dins del nostre cervell. O sigui que el joc 100% a totes les edats.
Doncs nosaltres avui des del Penedès en Xarxa convidant els nostres oients a jugar, tinguin l'edat que tinguin, a deixar jugar a tothom, als infants, el que més, que ho necessiten moltíssim. N'hem estat parlant durant aquests minuts. Aroa, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Més a més, reflexionant amb tu amb temes com el d'avui, el joc. I res, ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Igualment, Eli, un plaer molt gran. Fins al mes vinent.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15. Fem una breu aturada per explicar-vos algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Avishai Cohen, Robin Ford i Joe Lovano són els caps de cartell del Bijaz 2025. La 18a edició del festival se celebrarà a Vilafranca del 4 al 6 de juliol i s'obre altres activitats artístiques, repetint la Fira de Vins a la Rambla Sant Francesc amb un format millorat. El Bijaz ha presentat la seva edició 2025 aquest dilluns a l'Espai Penedès que Tasta Vins té obert a Barcelona. Els caps de cartell seran Avishai Cohen Quintet, Robin Ford i Chris Minh Doki Van i Joe Lovano i Marein Wasilewski Trio. El director artístic del Bijaz, Carles Ocaña, ha destacat que en aquesta edició s'ha aconseguit reunir un cartell d'artistes amb noms molt reconeguts internacionalment i d'una gran diversitat d'estils. La portaveu de la CUP de Sant Sadurní, Arantxa Fernández, renuncia al càrrec. La portaveu de la CUP a Sant Sadurní d'Anoia, Arantxa Fernández, ha anunciat la seva renúncia a l'acte de regidora de l'Ajuntament. Després de gairebé 6 anys al capdavant de la formació, Fernández fa un pas al costat per facilitar el relleu i impulsar una renovació a l'esquerra independentista del municipi. La renúncia es farà efectiva en el ple d'aquest vespre, moment en què el seu lloc l'ocuparà el segon de la llista a les darreres eleccions municipals, Miquel Pi. Fernández, tot i abandonar la seva acta de regidora, continuarà vinculada a la política municipal i a l'assemblea local de la CUP. Santa Oliva farà diferents actuacions de millora al monestir. L'Ajuntament de Santa Oliva ha anunciat que durà a terme diverses actuacions de millora al monestir gràcies a una subvenció extraordinària de 75.000 euros que s'ha obtingut de la Diputació de Tarragona. Les intervencions que es faran tenen com a finalitat solucionar diferents problemàtiques que pateix l'edifici, com ara les humitats o els despreniments a la façana. També s'eliminarà la vegetació que hi ha als paraments interiors de la planta baixa, es renovarà el sistema d'il·luminació dels fossats implementant llums LED, s'actualitzarà el sistema de climatització i es posarà en funcionament l'ascensor, millorant així l'accessibilitat. Alhora s'actuarà en el sistema de drenatge, adequant els embornals exteriors. Des del consistori han apuntat que aquestes intervencions responen a la voluntat de vetllar per la preservació d'un dels elements arquitectònics més emblemàtics del municipi, consolidant així el monestir com a referent patrimonial i turístic. I acabem explicant-vos que aquest dimecres es preveu que comencin les obres de renovació de la xarxa d'aigua del polígon de Sant Pere Molanta. Segons ha informat GIACSA a l'Ajuntament d'Olèrdola, les obres de renovació de la xarxa d'aigua del polígon industrial de Sant Pere Molanta es preveuen iniciar aquest dimecres. L'actuació suposa una inversió de 400.000 euros aportats per l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament, tal com ha indicat Pau Ortínez, cap d'explotació de GIACSA. El propòsit d'aquestes obres és el de millorar el rendiment de la xarxa d'aigua, reduir les pèrdues i disminuir la quantitat d'avaries. Les obres afectaran les avingudes Mare de Déu de Montserrat, del Cadí i Hostal Nou i també els carrers de Prorroig i de Montseny. A finals del mes de juny es preveu que l'actuació estigui completada.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts, tocats gairebé 5 de 9:45. El teatre es defineix com l'art de representar davant del públic una obra dramàtica. I aquest dijous, 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre, que se celebra i commemora a tot el món des del 1962. Aquest dia, fa 64 anys, començava la temporada en un llegendari teatre parisenc de nom especialment simbòlic, el Teatre de les Nacions. Des d'aleshores, cada any en aquesta data, el World Theatre Day se celebra a escala mundial. Un dels objectius de la celebració d'aquest dia és posar en valor la importància de les arts escèniques i donar a conèixer el que representa el teatre per a la cultura mundial. Avui li volem dedicar el tema de la setmana i ho farem a escala comarcal, posant la nostra mirada en el Penedès. Comencem els estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per commemorar aquest Dia Mundial del Teatre, doncs tenim a la coordinadora de teatre del Baix Penedès i a un dels seus membres, a l'Esther Romero. Molt bon dia, Esther, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Contenta de que se celebri un dia com aquest?
Sí, i tant. Per un membre, bueno, com a persona que fa teatre i que promou el teatre, que hi hagi un dia per celebrar el teatre sempre és important.
Esther, explica'ns una mica la història de la coordinadora de teatre, perquè em consta com que s'havia fet antigament i que fa relativament poc temps que heu reenganxat, no?
Sí, bueno, antigament, coordinadora, no hi havia hagut. Existia fa bastants anys, crec que va existir des d'aproximadament el 1984 fins al 2005, aproximadament, el que es deia la mostra de teatre, que era una mostra que es feia en diferents pobles del Baix Penedès, on diferents grups de teatre doncs, ensenyaven les seves obres de teatre. No? Però era només una mostra i només hi participaven pocs grups, diríem, de teatre del Baix Penedès, i no era una coordinadora. La idea de la coordinadora en si li hem de donar les gràcies a la Rosa Andreu, que no sé si la coneixeu, és la directora del grup de teatre de la Comprativa, de Llorenç del Penedès, doncs que ella va ser qui va decidir impulsar tot aquest projecte de la coordinadora de teatre. Per què va decidir realitzar una coordinadora de teatre? Doncs perquè el seu objectiu final era crear una roda de teatre, també tenint en compte la mostra que feia anys s'havia fet al Baix Penedès, i agafant de referència la roda de teatre que fan a l'Alt Penedès, amb la coordinadora que tenen allí, que és la Gatat. Aleshores, va contactar amb la Federació de Teatre Amateur de Catalunya per veure com s'havia de fer, no?, per poder muntar una coordinadora, perquè les coordinadores, diríem, que pengem del fil de la Federació de Grups de Teatre de Catalunya. Va consultar-ho i a partir d'aquí va començar a reunir els grups de teatre, els diferents grups de teatre del Baix Penedès. Es van reunir per primera vegada, crec que l'any 2023, i els hi va explicar la proposta que tenia, doncs, de muntar una roda de teatre, com s'havia fet anteriorment, que què els hi semblava i si els grups estarien d'acord en formar-hi part, participar-hi, integrar-se en un projecte així. Va semblar que la cosa va tirar endavant, tots els grups van estar d'acord amb aquesta iniciativa i durant un any doncs, van estar realitzant les tasques i muntant el que seria la roda de teatre. Jo vaig entrar més tard. Pràcticament vaig entrar quan la Rosa ja marxava, no?
Ja.
La Rosa va estar un any quasi dos, movent els inicis dels fils, i ara que està com una mica muntada la coordinadora, ella es va com despenjar, no?, però encara segueix amb nosaltres quan la necessitem, i doncs continuem els membres de la coordinadora, els grups de teatre, doncs que van iniciar el projecte, juntament amb la Rosa.
Quants grups sou, en total?
Som 9 grups. No sé si vols que els anomeni a tots.
Sí, sisplau.
Així sabem també, així la gent coneix, no?, quins grups també formen part de la coordinadora. Doncs mira, tenim el grup de Portals d'Escena, que són de Calafell, el grup de La Camama, que també són de Calafell, tenim també l'elenc artístic Arbocenc, que són de l'Arbós, Teatre Òliva, que són de Sant Oliva, l'elenc teatral de la Societat de la Bisbal del Penedès, que són de la Bisbal, evidentment, el grup de teatre al Centre, de Llorenç del Penedès, el grup de teatre de la Comprativa, també de Llorenç del Penedès, el grup de teatre Inestables, que són del Vendrell, i, per últim, també el grup de teatre de la Lira Vendrellenca, que també són del Vendrell.
Déu-n'hi-do. És a dir, cobriu tota la comarca del Baix Penedès.
Pràcticament, sí. De fet, són els grups de teatre que actualment estem en actiu, eh? Crec que tots els grups que estan actualment en actiu formen part de la coordinadora. No hi ha cap grup, diguéssim, que s'hagi quedat al marge.
Quines funcions té, en realitat, aquesta coordinadora? Us reuniu de forma habitual? Què feu, exactament?
Sí, l'intenció de la coordinadora, els objectius principals, serien fomentar la cultura de base, promoure el fet teatral de la comarca i recolzar els grups amateurs de teatre oferint produccions de qualitat. L'objectiu principal de la coordinadora en si seria l'organització d'una roda de teatre anual al Baix Penedès, a moda comarcal, que és el que estem ara en procés de creació. La intenció on ens agradaria arribar, no?, és a poder fer una roda de teatre cada any on tots els grups de teatre amateur de la comarca poguessin mostrar les seves obres de teatre a les diferents poblacions i la població pogués accedir al contingut teatral també. Perquè ens trobàvem doncs, que fins ara els grups doncs, sí que anàvem actuant, no?, potser cadascú des del seu petit territori i el seu àmbit,
clar,
però no hi havia un punt d'unió, ni hi havia una xarxa, i a vegades potser també estàvem els grups una mica desconnectats els uns dels altres, no? Doncs jo, per exemple, no sabia pues, que potser el grup de Calafell feia en aquella obra de teatre, a vegades ens sorgeixen dubtes com els grups de teatre amateur que també els podem resoldre entre nosaltres mateixos, etc. Però ja et dic, el principal objectiu seria doncs, aconseguir promocionar i fer una roda de teatre al Baix Penedès que quedés fixa i que es fes anualment. I bueno, és en el que estem ara mateix. Ens anem reunint puntualment. Ara, de moment, cada dos mesos tenim una reunió. I bueno, estem en el punt de consultar a les administracions públiques, ajuntaments, per si creuen doncs, que aquest projecte és viable o no i si comptem amb el seu suport per poder-lo dur a terme.
Aquesta part deu ser la més feixuga o més complexa, no?
Sí, perquè ara estem en aquell punt en què estem picant portes. Picant portes dels ajuntaments perquè clar, vull dir, nosaltres com a coordinadora tampoc tenim no tenim diners, no tenim un pressupost econòmic, no?
Clar.
Aleshores creiem que hem d'implicar també les administracions locals, no?, amb la promoció del teatre i de la cultura. I clar, el fet de fer una roda, almenys agafant el model que tenen, per exemple, a Vilafranca, no?, que és el model que tenim aquí més proper, doncs també implica els ajuntaments perquè ells són els que poden contractar l'obra de teatre i aportar també aquesta part econòmica, doncs que, clar, nosaltres com a grups de teatre amateur tampoc tenim aquest potencial econòmic per poder-ho fer.
Clar.
És una part feixuga, però de moment hi ha molts ajuntaments que ens estan dient que sí. De fet, ja pràcticament crec que només ens queden consultar dos o tres ajuntaments de la comarca. I un cop tinguem les respostes de tots, doncs ens posarem a mans a l'obra a veure com enfoquem la roda.
Clar, perquè aquesta roda entenc que és que cadascú faci una obra o com aniria? O això encara és molt primigeni?
Sí, representa que el funcionament de la roda seria que cada ajuntament pot demanar una obra o diverses obres de teatre perquè representin a la seva localitat. Aleshores, els diferents grups de teatre que formen part de la coordinadora presenten diferents propostes d'obres de teatre que estan duent a terme per poder representar. Aleshores, es crea una mena de quadre o de sinergia en què cada un dels grups de teatre pot representar la seva obra de teatre en un ajuntament que no sigui el seu propi, en una altra localitat. Aleshores es crea una mena de roda on tots els nou grups, doncs, o els nou grups o els grups que en aquell any tinguin una proposta viable per portar dalt d'un escenari, doncs, que puguin representar-la en diferents llocs del Baix Penedès i d'aquesta manera també ajudem a moure'ns una mica, no?, que es coneguin altres grups de teatre, a fer una mica de comunitat i de xarxa, i a la mateixa manera els ajuntaments també promouen la cultura del teatre.
Home, sona molt bé, la veritat.
Bueno, estamos en ello.
Bueno, perquè en el moment que toques l'administració pública... Clar, en el moment que toques l'administració pública, això s'endarrereix.
Oh, sí, clar. Aquestes coses sempre van lentes.
Déu-n'hi-do. Ja per finalitzar, Esther, tu com a actriu, fa molts anys que fas teatre, aquesta implicació a la coordinadora, com t'està resultant? Estàs veient altres realitats? T'està aportant coses que no sabies?
Sí, la veritat és que, clar, jo estava molt centrada, jo feia teatre al grup de teatre La Comprativa, de Llorenç. Evidentment, conec el grup de teatre del centre, perquè també són de Llorenç, he anat a veure les seves representacions, sé el que fan, les obres, tot. El que passa que ara, doncs, arrel d'entrar a la coordinadora, doncs, també he començat a descobrir altres grups de teatre que també estan a la comarca i que potser fins al moment desconeixia i no sabia que també estaven fent produccions interessants. Clar. I dius, ostres, doncs estaven potser també tots els grups una mica desconnectats, cadascú a la seva bombolla, i en lloc de treballar tots junts, fent equip i fent xarxa, doncs estàvem tots una mica al nostre món, no?
Clar.
I jo crec que és una oportunitat també, doncs, perquè tinguem un espai als grups de la comarca per trobar-nos i compartir experiències, vivències, dubtes...
Déu-n'hi-do, molt interessant. Esther, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i esperem ben aviat tenir bones notícies d'aquesta roda de teatre que comenci a funcionar.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
I passem del Baix a l'Alt Penedès perquè la Fanny Vivar ens espera als estudis de Canal 20, Ràdio Lèrdula.
I si parlem del Dia Mundial del Teatre i parlem de l'Alt Penedès, un dels noms que tots ens ve al cap i dels quals n'hem de parlar és el nom de la GATAP. I avui ens acompanya la Sílvia Sallarès, que és un dels membres de la GATAP, dels grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès. Bon dia, Sílvia.
Bon dia, ho has dit molt bé, eh?
Ho he dit molt bé, que sí. És llarg, el nom.
Sí, una miqueta. Per això ens fem dir GATAP, perquè Exacte. És més fàcil.
Tothom us identifica, eh?
Sí, ara ja sí.
Com comentàvem, aquest Dia Mundial del Teatre hem de parlar amb vosaltres, no? Aquí al Penedès sou un dels pilars del teatre, diguem.
Sí, bueno, potser som un referent o una de les associacions que associem més grups de tot el Penedès. Llavors, bueno, clar, tothom ens coneix perquè arribem a quasi tots els municipis del Penedès.
I si hi ha algú que encara no us situa, qui sou la GATAP?
Pues la GATAP som un col·lectiu de gent que fem teatre amateur, que ens agrada el teatre amateur, que ja fa 35 anys que rodem pels escenaris del Penedès. Vam començar amb un objectiu molt clar, que és que els grups no ens quedem al nostre poble, fem l'obra allà al nostre poble i ja no puguem sortir més, sinó que fent la roda arribem a quasi bé a tots els municipis de l'Alt Penedès, ens donem a conèixer, intercanviem coneixements entre els grups, ens ajudem quan és necessari i, bueno, sabem que som allà.
Perquè actualment, quants grups formen part de la GATAP?
Ara som més o menys una vintena de grups. N'hi ha doncs, de quasi bé, bueno, no de tots els municipis, ja ens agradaria, però de bastants municipis de l'Alt Penedès.
I aquesta vintena de grups, com s'organitza? Perquè fins a arribar a aquesta roda de teatre, no? Hi ha tota una feina al darrere. Com ho treballeu per organitzar-vos?
Bueno, doncs treballem molt assembleàriament, intentem reunir-nos un cop al mes i d'aquestes reunions surten totes les activitats que fem. La nostra activitat estrella és la roda de teatre, que i la comencem a gestar al setembre. Al setembre ens reunim, tots els grups porten les propostes, tots els grups porten els dies que poden actuar i tots els ajuntaments o societats ens diuen els dies que poden rebre. Doncs a partir d'aquí fem una graella i ho anem repartint de la millor manera possible, perquè tothom arribi a tots els municipis. Intentem no repetir sempre el mateix grup al mateix lloc.
Que hi hagi una mica de varietat, no? Anar rodant, no?
Exacte.
Com el seu propi nom
anar rodant,
indica.
Sí.
Quantes persones, quan feu aquesta organització, quantes persones la feu, diguem-ne? O ho treballeu en conjunt?
Intentem treballar-ho en conjunt, val? O sigui, a les reunions ve un representant o dos de cada grup. Aquí és on intentem treballar-ho tot, però clar, hem de ser realistes i a l'hora de muntar el que és la graella de les 30 actuacions que tenim dins de la roda, ho ha de fer una persona, està centrada, que quedi més o menys equilibrat, que tothom tingui entre dues o tres actuacions, si, a poder ser. I, clar, hi ha d'haver algú que estigui més pendent d'això. Això ho fem entre dos o tres, vale? Però sempre consensuat amb la resta de grups.
Amb la resta de grups. I hi ha algun requisit per poder formar part de la GATAP?
Bueno, el requisit és que estiguin federats, a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. Vale, perquè és la mare de totes les coordinadores i de tots els grups de teatre que hi ha arreu de Catalunya.
Llavors, si estàs federat i vols formar-ne part, Quin és el següent pas?
El següent pas és posar-se en contacte amb nosaltres, amb algú de la GATAP. Qualsevol persona que sàpigues que estàs a la GATAP li pots dir, i llavors algú de nosaltres es posarà en contacte amb tu, ens veurem, en parlarem, t'explicarem els pros i els contres, i a partir d'aquí, si t'interessa, et pots federar. I després ja vol dir que entres amb tots els drets a la GATAP.
I quins beneficis aporta formar-ne part?
Bueno, doncs poder rodar, no? Poder anar aquest a la roda.
Aquest és un dels principals.
Aquest és un dels principals. Bueno, després poder gaudir de totes les activitats que es fan des de la federació. La federació fa la Mostra Nacional de Teatre Amateur a Pineda de Mar cada any, que realment val molt la pena. Si t'agrada el teatre, si ets un apassionat del teatre, doncs és un cap de setmana on es representen entre 40 i 45 obres de teatre. I, bueno, pots veure de tot, val? Això també és una de les coses estrella que fa la federació, val? La mostra. Després, pues, fem la trobada, que també és un cop l'any. Després pots assistir amb descomptes a veure teatre professional. De què més? Tens una assegurança des de la pròpia federació pels grups, que això també és molt interessant. Bueno, tot el que es fa des de la federació, programen cursets, taules rodones, se celebra el Dia Mundial del Teatre a diferents llocs de Catalunya, el Dia de l'Associacionisme, bueno, tot el que es pugui fer des del teatre.
Per tant, val la pena, no?
Home, per mi sí. Per mi és una experiència superenriquidora perquè, a més, conèixer gent de tot arreu i és molt maco.
I has comentat la roda, no? Aquesta roda de teatre, que aquest any ha arribat a la 34a edició, si no vaig equivocada.
Sí, 34.
Just en vam parlar juntament amb el Pere Joan Ullat i vau venir a presentar-la aquí al Canal 20, pel Penedès en xarxa. Ara ja vam parlar-ne al principi i ara diguem-ne que ja estem gairebé al final d'aquesta roda.
Doncs sí, ara ens queden 5 actuacions i ja estem acabant. L'última serà el dia 27 d'abril a Sant Colgat Sesgarrigues i allà és on te farem la cloenda, que actuarà a la Torre de les Gunyoles amb l'obra Germanes. És el dia de la festa de la GATAP.
És com la cloenda, no? Diguem-ne.
Sí, és la cloenda de la roda i, a més, és com una festa, perquè és el dia que venen tots els grups, venen tots els ajuntaments que han acollit, les societats... Bueno, és maco, et retrobes amb tothom.
I comentàvem, també hem parlat, precisament avui estem parlant aquí amb vosaltres, perquè és aquest Dia Mundial del Teatre, el dia 27. Hi ha algun manifest o alguna cosa especial que teniu per aquest dia?
Bueno, doncs sí, des del 1961 l'Institut Internacional del Teatre va crear això, va creure convenient fer un manifest per parlar del teatre. I el 27 de març, en l'obertura de la temporada de les Nacions, del 1962 a París, va ser la primera vegada que es va llegir aquest manifest o que es va posar sobre la taula. Llavors, nosaltres... fins fa uns anys, com amateurs, no en fèiem, val? Però llavors fèiem servir el que fan els professionals. Però des de fa uns anys cap aquí, els amateurs també fem el nostre manifest, perquè, bueno, vulguis que no, doncs és més nostre, val? Aquest any, el dels amateurs, el fa la Mar Puig. Cada any es busca algú, bueno, una mica rellevant o que hagi fet alguna especial en el moment que estem. Llavors, aquest any, com us deia, el fa la Mar Puig, que és del Gat d'Ullestrell, de la coordinadora de la Catalunya Central. Aquesta noia, el 2023, va estar dirigint el musical Alan al Teatre Condal, que va anar al Poliorama, també, i ha anat a Madrid, ha anat a València, bueno, ha rodat molt perquè és una història real d'un noi real de 17 anys que... malauradament afectat pel bullying per ser una persona transexual. Llavors, bueno, això està molt al plat del dia.
Llavors, aquest manifest, aquests propers caps de setmana, que encara hi ha actuacions, sí, a la roda, que aquestes 5 actuacions que dius que quedaven, es fa alguna especial amb ell?
Bueno, normalment el que fem els grups, quan si ens toca actuar al voltant del dia 27, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, llegim un dels dos manifests abans de començar l'obra. Aquest diumenge passat, al local Nou de Monja, sí, ha actuat l'Escorça Teatre de Mediona amb la Menció Escarlata i ja ha llegit el manifest que ell va creure convenient. I ara ens queda el 30 de març, que actuaran a Ordal l'Arrel, de Sant Miquel d'Olèrdola, també, amb l'obra Abans que arribi l'alemany. I després, el dia 30, també, a Sant Joan de Mediona, actuarà a la companyia Esgrata de Can Rossell amb l'obra Carnaval. I segurament que també faran esmena d'un dels dos manifests que hi han preparats.
Estem arribant al final de la roda, com comentes. Quin balanç en feu? Esteu començant ja també a treballar en el proper o encara no?
Bueno, ara acabarem aquesta, farem valoració de la 34 i de cara a l'estiu ens posarem a parlar, a començar a parlar de la 35a roda. Estem molt contents perquè tenim molta sort, tenim sempre molt de públic, podem dir que tenim una mitjana de 100-110 persones en cada actuació. I realment, jo, com a delegada, que sóc de la coordinadora a la federació, parlant amb altres coordinadores, veig que, bueno, que l'Alt Penedès hi ha molta gent que va a veure teatre. Veig que en altres coordinadores potser costa més, potser perquè són poblacions més grans i tenen més ofertes, però aquí una mitjana de 110 persones és molt bo.
I et sembla si acabem amb algun fragment d'aquest manifest?
Sí, mira, acabarem amb un fragment del senyor que ha escrit el manifest dels professionals aquest any, que es diu Teodore Tercepaulos, val? Perquè l'he trobat molt adient en el món que estem vivint. Pot el teatre escoltar la crida d'auxili que envia el nostre temps? En un món de ciutadans empobrits, tancats en les cel·les de la realitat virtual, atrinxerats en la seva asfixiant intimitat?
Doncs ens quedem amb aquest fragment del manifest. Moltes gràcies, Sílvia Sallarès, per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos sempre.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.